Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El primer diumenge de febrer es va celebrar el Dia Mundial contra el Càncer i demà, dia 15, el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. Avui al magazín ens ocuparem d'aquesta malaltia des de dues vessants. La vessant mèdica, per parlar del càncer de pulmó, i des de la vessant de la investigació i la lluita associativa contra el càncer infantil amb la Fundació Anita. Per això hem convidat el doctor Ramon Rami, ell és el cap de cirurgia toràcica de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, membre de l'Associació Internacional per a l'Estudi del Càncer de Pulmó, i a més serà l'encarregat de presidir la Conferència Mundial del Càncer de Pulmó de Barcelona 2019. Doctor, molt bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya la Carolina Amado, ella és la presidenta de l'Associació Anita. Carolina, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem amb el doctor Ramon Rami per parlar del càncer de pulmó. Doctor, podríem començar amb les xifres, les dades actuals que disposem sobre aquest tipus de càncer?
Sí, tant. Doncs miri, a nivell mundial, cada any se'n diagnostiquen i pràcticament moren tots 1,5 milió de persones amb càncer de pulmó que estiguin diagnosticades. Segurament n'hi ha moltes més que moren sense diagnòstic i aleshores pues, es pot considerar que és una malaltia de característiques epidèmiques. Aquí a Catalunya, precisament ahir mateix, al vespre estava mirant les últimes dades de la Generalitat, doncs l'any 2016 es van diagnosticar més de 3.000 casos amb homes a Catalunya i quasi 3.000 van morir d'aquesta malaltia. I amb dones és menys freqüent, però no pas menys letal. Unes 700 dones van tindre càncer de pulmó i també pràcticament totes van morir d'aquesta malaltia. Globalment és una malaltia molt greu. Després, si anem diferenciant l'estadi de la malaltia des de més precoç a més avançat, les xifres no són tan dolentes. És a dir, hi ha llargs supervivents amb càncer de pulmó, sempre i quan es pugui agafar a temps, sigui una malaltia precoç, i es pugui tractar de manera quirúrgica o multidisciplinar.
I dins de tots els càncers que hi ha, el de pulmó és dels més nombrosos?
És un dels més nombrosos i és el que té poder més letalitat. És a dir, hi ha moltes més morts per càncer de pulmó amb l'home que el conjunt de càncers més freqüents, com és el càncer de còlon, de pròstata, etc. I també el que passa les últimes dècades ha anat augmentant molt a la dona i ara, en certes àrees, no és que sigui el primer amb incidència, però sí que és el primer amb mortalitat a les dones, també.
Ja que parlava d'homes i dones, com afecta, perquè imagino que afecta, evidentment, de manera diferent, comentava les dades que en termes globals estan per sota dels casos que es produeixen amb homes, però que la tendència a l'alça és més evident que no pas entre els homes.
Sí, això ja es va veure als Estats Units fa ben bé 20 anys almenys, i aquí a Espanya també les gràfiques que dona la Generalitat també es veu, és a dir, la mortalitat, tant la incidència com la mortalitat es manté molt estable, una mica estable amb els homes, en canvi les dones va augmentant. I això és perquè les dones al nostre país van accedir a l'hàbit tabàquic bastant més tard que les dones a Estats Units. Per tant, com que això necessita un període de latència per anar fent la mutació genètica de les cèl·lules que després es desenvolupen i són canceroses, té un període que és llarg. Per això tenim un retras aquí amb l'increment dels càncers a les dones. Però avui en dia, de fet, és una cosa que veiem a diari. Veiem dones amb càncer de pulmó. Jo, quan era resident, no fa tants anys, era raro operar una dona amb càncer de pulmó i ara n'opereu molta freqüència. Vull dir, cada mes a la Mútua operem dones amb càncer de pulmó. Sí que és cert que, si veiem la informació que dona la Generalitat, tenen una mica més millor supervivència que els homes i segurament també això està relacionat amb factors que no són propiament del càncer, sinó que les dones poder tenen menys comorbilitats associades a el que és el càncer del pulmó i, per tant, poder tenir més possibilitats de llarga supervivència. També una altra cosa important, que això es va descobrir al Japó fa uns 30 anys, és que la dona en aquell país era molt fumadora passiva. Llavors, encara que vivien en llocs petits, com és típic al Japó, apartaments petits, i l'home era fumador encara que la dona no fumés, i això va donar la veu d'alarma sobre fumadors passius, que, i per això doncs, la normativa de no fumar, perquè no solament es perjudica qui fuma, sinó els que estan al seu entorn.
Podríem dir que hi ha dos tipus de càncer de pulmó, no? Parlem sí. de l'un i l'altre sí. per distingir... Sí.
Així, a grans trets tenim el càncer que en diem no microcític o de cèl·lula no petita i el càncer microcític o de cèl·lula petita. I el més freqüent és el de cèl·lula no petita, és un 85% habitual, normalment, i el de cèl·lula petita és al voltant d'un 15%. La diferència fonamental, a part de l'histologia que es veu sota el microscopi, és que el carcinoma de cèl·lula petita progressa amb molta rapidesa. De fet, la majoria dels malalts que veiem amb càncer de cèl·lula petita ja tenen metàstasis al moment del diagnòstic o bé tenen grans masses ganglionars mediastíniques que impedeixen que es pugui tractar quirúrgicament de forma eficaç. Només tractem els càncers aquests quirúrgicament quan són nòduls petits que de vegades es diagnostiquen de forma casual, de vegades inclús van a quiròfano sense tindre el diagnòstic de carcinoma de cèl·lula petita i ens trobem la sorpresa de que era un carcinoma microcític. Aquests van millor que els que no es poden operar, evidentment. Però també és cert que el càncer microcític respon bé al tractament. Es tracta amb quimio i radioteràpia. El problema és que també té tendència a recidivar amb molta freqüència. Llavors és un carcinoma que té molta letalitat. El carcinoma de cèl·lula no petita té tres subtipus importants, que és el carcinoma de cèl·lules escamoses, l'adenocarcinoma i el carcinoma de cèl·lula gran. Tots més o menys tenen un pronòstic similar, vista grosso modo, i avui en dia la recerca més important que s'està fent amb aquests tres tipus és amb l'adenocarcinoma. S'han estudiat les mutacions genètiques. Fa molts pocs anys, abans ho comentàvem, s'ha descobert ja de forma fehacient que el càncer és una malaltia genètica. És a dir, està produït per una mutació de la cèl·lula normal que després desenvolupa uns certs fets metabòlics que fa que la cèl·lula doncs, no es mori quan s'ha de morir i vagi invadint, etc. No? I en aquest sentit, amb l'adenocarcinoma s'han trobat que hi ha moltes mutacions. Hi ha molts tipus d'adenocarcinoma dependent d'aquestes mutacions i la part bona d'això és, primerament, podem tipificar millor els tumors i, segon, per algunes d'aquestes mutacions hi ha un tractament específic, que és com una espècie de quimioteràpia que es dona oral, que no té tants efectes secundaris com la quimioteràpia estàndard que es dona per
vena. No és tan agressiva, no?
No és tan agressiva i, a més, és específica per la cèl·lula tumoral. Així com la quimioteràpia va a tot el cos i també, doncs, diguéssim, afecta les cèl·lules que no són tumorals, aquestes teràpies que es diuen diana perquè tenen un objectiu específic, que és aquesta mutació, doncs es toleren millor i el que fan és cronificar la malaltia. Hi ha remissions de la malaltia més altes que amb quimioteràpia normal i també prolonguen una mica la supervivència dels estadis avançats de càncer de pulmó, l'adenocarcinoma, estem parlant.
I en l'origen dels diferents tipus de càncer també varien?
Sí. Hi ha diversos orígens que, per el que sabem avui en dia, el més important des del punt de vista epidemiològic és l'efecte del fumar, dels múltiples factors cancerígens que porta el fum del tabac que incideixen sobre el genoma de la cèl·lula normal i fan que muti i després es converteixi en cèl·lula maligna. Però n'hi ha d'altres, hi ha factors ambientals, com poden ser doncs, bueno, les persones que treballen amb urani, amb mines d'urani, o els miners, etc., doncs tenen més probabilitat. La gent que viu en una sola on hi ha la irradiació de la terra, el radon, que és poc freqüent, però bueno, també es pot donar. I després també hi ha càncers, que es sàpiga, no particularment el càncer del pulmó, però hi ha altres tumors, que aquesta mutació ve vehiculitzada per un virus. Llavors seria una mica un començament infecciós, prepara el terreny, llavors la cèl·lula muta. Llavors, doncs, bueno, el càncer són moltes malalties, hi ha molts càncers. i poder, això és una de les coses que fa que sigui tan difícil controlar-lo, perquè probablement cada tipus de càncer necessiti un abordatge diferent.
Un tractament específic. Sí. Uh-huh. Des de 2009 presideix el Comitè de l'Associació Internacional per a l'Estudi del Càncer de Pulmó, que està encarregat de revisar i de millorar el pronòstic i també el tractament. Com creu que ha millorat en els últims anys tota aquesta revisió, tota aquesta millora? Què s'ha aconseguit? Sí.
Bueno, amb aquesta activitat d'aquest comitè, que és la revisió d'un sistema que en diem de determinació de l'extensió anatòmica del tumor mitjançant tres paràmetres fonamentals, que és el tumor primari, és a dir, el tumor en el pulmó, que en diem la T de tumor, l'extensió als ganglis, que li diem la N de l'anglès nodes, de ganglis linfàtics, i l'existència o inexistència i localització de les metàstasis a distància, que en diem M. Llavors el sistema es diu TNM per aquestes sigles. El que s'ha aconseguit amb aquesta darrera edició, que es va publicar l'any 2016, és que el tamany tumoral s'ha vist que té més rellevància pronòstica del que es pensava amb les edicions prèvies. Ara, justament, ha sortit la vuitena edició d'aquesta classificació TNM, que és la que aquest comitè ha tingut responsabilitat de revisar, i es veu que el tamany tumoral, doncs, cada centímetre compta. És a dir, no és el mateix tindre un càncer de pulmó d'un centímetre que d'un centímetre i mig. Hi ha una diferència pronòstica. Que això és una mica, també, confirma el del coneixement popular, vull dir, com el tumor més gran, doncs pitjor. Doncs, efectivament, és així. Després també s'ha vist una cosa interessant, perquè ara s'està incidint molt amb el tractament el més radical possible de les metàstasis. Llavors s'ha vist que tindre una metàstasis per fora del tòrax comparat amb diverses metàstasis té millor pronòstic, cosa que també és lògic. Però això de poder identificar la metàstasis única extratoràcica amb una categoria separada de les altres també fa que se li presti més atenció. Quan posem un nom a algú, té més rellevància i la gent s'hi fixa més. Llavors, la idea és que amb aquesta situació que es diu doncs, estat oligometastàtic, és a dir, que hi ha poques metàstasis, el tractament varia. Normalment, amb un malalt que té metàstasis a distància, el tractament quasi sempre és pal·liatiu. L'objectiu és la pal·liació perquè no hi ha mitjans eficaços per poder eliminar tota la malaltia coneguda. Però quan n'hi ha una, tenim moltes coses a fer. Si el tumor original i el primari es pot tractar, també podem tractar aquesta metàstasi. Tenim la cirurgia, tenim la radioteràpia estàndard, la radioteràpia estereotàctica, la radiofreqüència, microones, és a dir, tenim moltes coses, a part del paraigues global, que és la quimioteràpia, que és l'estàndard en el tractament de les metàstasis.
En una entrevista que es va publicar recentment, va afirmar que la clau per curar el càncer és saber tot el que passa dins de la cèl·lula. Què és el que sabem i què és el que encara falta per descobrir, sí, d'aquest funcionament?
Bueno, sabem algunes de les mutacions que apareixen en el càncer de pulmó, sobretot en l'adenocarcinoma, que és el que s'ha estudiat més en aquest sentit. Això és important perquè ja podem identificar on estan aquestes mutacions, que és l'origen de la transformació de cèl·lula normal a cèl·lula maligna, i el segon pas és trobar medicació específica per cada una d'elles. Ara, doncs, normalment, amb estadis avançats, que és per el que està indicat aquesta teràpia, diguéssim, Diana, es miren tres o quatre tipus de mutacions, perquè són per aquestes per les que tenim medicació. També, últimament, s'ha revitalitzat la immunoteràpia. La immunoteràpia no és una cosa nova, ja fa moltes dècades que se n'estava parlant, però ara s'han trobat els marcadors cel·lulars d'aquests punts on es pot atacar per mitjans immunoteràpics la malaltia cancerosa. I això és una altra vertient diferent, diguéssim. I amb tot això, quan es comprengui molt bé això i tinguem la capacitat de produir medicaments específics per cada una d'aquestes deficiències genètiques, crec que el pronòstic de la malaltia, no tant precoç, perquè ja tenim mitjans eficaços per aquestes, sinó per l'avançada, quan hi ha metàstasis, millorarà molt el pronòstic.
Molta feina, eh?
Molta feina a fer, sí.
Molt de temps, molta feina i situacions realment complicades quan es mira des del punt de vista del malalt, no? Que sí. Es troben en una situació angoixant, que no entén absolutament res del que passa i que està a les mans dels especialistes com vostè. El 2019, ho comentàvem al començament, presidirà la Conferència Mundial del Càncer de Pulmó, que es farà a Barcelona. Què n'espera? Què sortirà d'aquesta conferència?
D'aquesta conferència sortirà una gran reunió d'especialistes de multidisciplinars. L'Associació Internacional per Càncer de Pulmó sempre ha tingut aquest objectiu de reunir a tots els especialistes que d'alguna forma participen en el diagnòstic, estadificació, tractament, investigació, recollida de dades del càncer de pulmó. Per tant, serà una reunió multidisciplinar. El que esperem és que hi hagin més avenços amb les teràpies Diana i sobretot amb la immunoteràpia. El congrés passat, que va ser l'octubre del 17 a Yokohama, al Japó, la immunoteràpia ja va tindre un pes específic molt gran. I jo crec que és una via que s'ha de fomentar, s'ha d'investigar molt més encara, perquè de moment ara estem atacant un punt, diguéssim, d'aquest cicle cel·lular, però és que n'hi ha molts. Quan els especialistes en biologia molecular et posen les diapositives i hi ha un com a cirurgià que entén poc com això del món intracel·lular, ho veu que és un món pràcticament inabarcable. Però, bueno, per alguna cosa es comença. I, de fet, ara, l'haver trobat doncs, aquest marcador, que és digués, una molècula a la cèl·lula, al linfòcit, que és el glòbul blanc, i a la cèl·lula tumoral, perquè s'ajunten, llavors desactiva la capacitat del linfòcit i tal, doncs això és un pas important. I, de fet, doncs, ja hi ha medicaments acceptats com a immunoteràpics per a aquestes indicacions amb càncer avançat.
Anem per un parell de qüestions que han tingut ressò aquesta mateixa setmana a la premsa. Un té a veure amb la investigació. Una crida del món científic per intentar salvar la investigació a Espanya contra les retallades del govern espanyol. Com veu el futur en aquest sentit?
El futur, tal com està la situació política i econòmica de l'entorn en què ens movem, jo el veig lleig, perquè jo no espero que hi hagi ara una inversió multimilionària en temes d'investigació. Ja sabem el que fan els governs quan hi ha una crisi econòmica, retallen educació i salut. I llavors investigació ve darrere. Llavors jo no espero que hi hagi una millora fonamental, substancial, en els pròxims anys. Però bueno, jo crec que s'ha d'insistir en les campanyes, s'ha de denunciar doncs, que hi ha un percentatge mínim del producte interior brut dedicat a això i anar fent, vull dir, i esperar que hi hagi una situació, un entorn millor, superar la crisi econòmica perquè es pugui dedicar més cèntims a això. Però bueno, el d'investigar en Espanya és llorar, que es deia fa anys, doncs jo penso que encara ho és, i sobretot quan de vegades s'han fet retornar investigadors al país, que estaven a altres llocs, per incentivar la investigació nacional i que els pocs mesos, pocs anys s'han tingut que tornar. Això és lamentable, francament, això és lamentable, perquè tenim investigadors de molta categoria que no estan treballant aquí precisament, que estan a altres llocs.
Del tema de la investigació parlarem ara també sí. Amb la Carolina. Perquè també des de l'associació Anita estan en aquesta lluita, precisament intentar aprofitar tot aquest material que sorgeix de la investigació per retornar-lo aquí, a la societat, als malalts que tenim a casa nostra. Per últim, m'agradaria preguntar-li, també es feia ressò la premsa aquesta mateixa setmana, sobre les teràpies alternatives. Què diria vostè als malalts que opten per aquest tipus de solució, entre cometes, sí. I no sé si és possible curar un càncer des d'una vessant no científica?
Vale. Jo crec que no. La medicina és una ciència. no és una ciència exacta, però té, segueix el mètode científic experimental. I, per tant, els tractaments que es donen han d'estar validats per uns estudis previs. I, de fet, doncs, l'estudi previ és complicat. Hi ha una fase 1, fase 2, fase 3, ensaios clínics, fins que surt la medicació, etc. En fi, amb les teràpies alternatives, si és alternativa a no fer res de lo que és oficial o científic, jo crec que no s'hauria de seguir. Ara bé, si en lloc de dir-li alternativa, li diem, com diuen molts ara, complementària, això és diferent. És a dir, no abandonem el que des del punt de vista científic sabem que va bé, no amb tots els malalts, però amb un percentatge de malalts amb certes característiques, que això els dona, per exemple, doncs unes indicacions d'estil de vida, de dieta, d'hàbits, etc. Això sí que pot, això és complementari. I, de fet, tenim col·legues que abans s'havien dedicat poder a l'oncologia o a la cirurgia i ara es dediquen a teràpies complementàries i ells coneixen els dos mons. Jo crec que la teràpia complementària no té per què anar en contra de la medicina científica. Una altra cosa és dir, miri, escolti, no, vostè no s'ha de sotmetre a radioteràpia, ni a quimioteràpia, ni a cirurgia, perquè amb aquestes herbes li curarem el càncer. Això s'hauria de demostrar, i jo crec que de moment no s'ha demostrat. Per tant, alternativa amb exclusivitat no, complementarietat sí, poder sí.
Molt interessant.
Sí, eh? La veritat és que sí.
La Carolina estava escoltant molt atentament. En el seu cas, ella presideix aquesta associació, l'associació Anita, que es troba aquí a Valldoreix.
Sí, nosaltres som de Valldoreix. L'associació es va fundar a Barcelona, perquè els nostres amics són de Barcelona i l'Anna anava a l'Hospital Sant Joan de Déu, però som d'aquí, diguem-ne, som de Valldoreix. Sí.
Uh-huh. Explica'ns una mica quina és la vostra missió. Diguem que està molt relacionada al que hem estat comentant ara últimament amb el tema de la investigació, sí. I exactament per lluitar contra el càncer infantil.
Uh-huh. El tema de la investigació, si el càncer de l'adult, que hi ha moltíssima gent, ja és complicat, el càncer dels nens, que per cada nen hi ha 150 adults, encara es complica més, perquè desgraciadament, o el món és així, les farmacèutiques, que són les que es fan tota la medicació, el que volen és guanyar diners, no? És així. I clar, un medicament que utilitzaran 500 nens, pues no els hi ve de a compte. Per tant, les famílies com nosaltres i totes les famílies que col·laborem amb l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè hem viscut la desesperació dels propis metges de no tenir un tractament, de no saber què fer per curar el teu propi fill, i ho hem viscut no amb el teu cas, sinó amb tots els casos que tenies de totes les famílies, la majoria, els que tenen la mala sort de no tenir un tumor que és el més normal, el que sí que s'ha investigat, el que es cura bé, tot perfecte, però com si el teu fill ha tingut un tumor que és una miqueta especial, raro, o que ha recaigut, doncs realment és que no hi havia tractament. La meva filla ja no sabien què fer. La van operar 10 vegades, li van posar 27 cicles de quimio, 21 quimios diferents, 32 sessions de radioteràpia, un altre trasplante de mèdula. O sigui, en 3
un
anys...
Un cos tan petit que per
exactament,
resistir...
Exactament. Ella va començar amb 2 anys i 2 mesos i no va arribar als 6 anys. Clar, el seu cos va dir prou de tanta agressió. I també una cosa molt important a tenir en compte, que un nen no és un adult. Per tant, posar-li quimio, posar radioteràpia, que són tractaments molt agressius i molt tòxics, pues implica una agressió molt forta pel seu cos. Inclús els nens que després aconsegueixen per sort superar la malaltia, pues es queden amb els òrgans malmesos per vida, no? Llavors, el que nosaltres volem, tant jo com totes les persones que fem events, esdeveniments per recaudar fons i tot aquest moviment, que per sort són bastanta gent, pues és intentar que es trobin uns altres medicaments pels nens, que es puguin estudiar específicament els seus tumors, perquè també és important que quedi molt clar que el càncer del nen i de l'adult no tenen res a veure. El càncer de l'adult es dona per una degeneració de les cèl·lules, no? Ens anem fent grans, hi ha una mutació i es dona el càncer d'adult. En canvi, en el nen, durant la gestació, quan el fetus està formant, hi ha una cèl·lula que muta, per un fallo genètic, diguem-ne, que no sap per què, I aquesta cèl·lula, segons d'on ve, per exemple, si és una cèl·lula que després formarà el sistema nerviós central o el reproductor, o depèn quin òrgan, pues, aquest tumor es desenvoluparà en aquest òrgan. La meva filla, per exemple, eren les cèl·lules del tumor germinal que van anar a parar tot el aparell reproductor i tota la zona, tota aquesta zona. Llavors hi ha moltíssims, igual que en l'adult, hi ha moltíssims càncers diferents en els nens, perquè tants com òrgans tenim, i clar, això fa que la investigació, que jo entenc perfectament, pues vagi pels casos més normals, que aquests sí que tenen, normalment el pronòstic és del 80%, que no està malament, als anys 70 era crec d'un 30 o així, amb el càncer infantil, per tant això vol dir que la investigació fa que anem avançant, però clar, és que s'ha d'investigar, perquè si no s'investiga, pues els nens no aquesta supervivència no augmentarà. Llavors, en el meu cas, que ens hem trobat que el tumor germinal es dona cada un de cada 2,4 milions de nens, per tant, és un càncer que es dona molt poc. Als anys de 10, poder hi ha 7 o 8 casos a l'any i que es curin, per sort, el 90% es curen. Per tant, poder pues, un o dos nens cada 2 anys o així són els que no aconsegueixen superar. Però clar, quan és el teu fill, pues, les probabilitats pues, no tenen ningú sentit.
La vostra lluita des de l'associació és exactament contra el tumor de les cèl·lules germinals.
Sí.
Explica'ns una mica exactament en quin tipus de tumor és.
És el que explicava, és un tumor que es dona a tot l'aparell reproductor.
Tant en nens com en nenes.
Sí, i en adolescents també. En els adults està el seminoma també, hi ha el teratoma, hi ha molts diferents, però en els nens hi ha diversos tipus, diguem-ne, dintre la meva nena va tenir el tumor del seno endodèrmico, però hi ha diferents tipus que també es donen en l'adult i poden afectar tant a nens com a adolescents i joves adults. Fins als 21 anys estan allà, entre 18 i 21 són joves adults i a vegades no saps si tractar-los com a adults o com a nens, però bueno, estem allà. I bueno, la meva filla quan va arribar, jo crec que tot va ser molt ràpid perquè va arribar amb dos masses molt grans, metàstasis al pulmó. De fet, va ser un milagro quasi que podem superar aquella primera barrera perquè s'hagués pogut no sobreviure aquell primer moment. Tot va anar molt bé perquè la quimio que li van fer i tot, l'operació, tot va anar molt bé, es va curar, ens van dir que ja estàvem fora de perill, però al cap de 3 mesos va tornar a recaure. I a partir d'aquest moment ja ens van dir que aquests tipus de tumors, quan recaien, pues, recauen, eren molt difícils de curar. Però bueno, un com a mare pues, i pare, no? Pues, penses que això anirà bé i no...
I l'esperança, per tant, està en la investigació.
Totalment, totalment. És en la investigació, ja no només del tumor germinal, sinó de tots els tumors aquests que no són els més... La leucèmia, pues, la més normal pues, o la més comú, pues, sí que tenen una cura perquè s'ha investigat, però tot és perquè s'ha investigat. Perquè si s'extrapola el que fan dels adults als nens, això no funciona, perquè són tumors que estan desenvolupats de manera diferent.
Per tant, com dèiem, cal jugar-s'ho pràcticament tot, a posar tota l'esperança en aquesta investigació. Vosaltres formeu part d'un programa d'investigació internacional on voleu formar part?
Sí.
Com funciona això?
Gràcies al doctor Mora, que és el cap d'oncologia pediàtrica, que va ser el metge que va portar la meva filla, ell, quan l'Anna vivia, ens va posar en contacte amb Gima Maturda. Gima Maturda té la Maturda Lab, que està al Southwestern de Dallas, en la universitat, i tenen un estudi perquè ell el que va fer va mutar genèticament uns peixos, perquè allà treballen amb peixos zebra, i va desenvolupar aquest tumor, el tumor de cèl·lules germinals. Llavors va començar a investigar, va reunir mostres de tumors de tot el món, té com 200 i pico de mostres, i a partir d'aquí, amb un ampli... Perquè, clar, per poder fer un estudi científic has de tenir
molta... Una mostra ben àmplia.
Exactament. Sí. Llavors va començar a estudiar i ja porta 4 anys d'investigació. Llavors el que nosaltres volem és ara fins a abril està la convocatòria oberta, estem buscant un investigador d'aquí per poder portar-lo allà investigar més durant 3 anys, formar-se amb les seves noves tècniques i tot el que està fent, per després tornar aquí, al laboratori de Sant Joan de Déu, i poder acabar la investigació 2 anys més. El projecte són 5 anys, perquè després, per poder trobar aquest medicament per donar al nen, s'ha de fer un ensaig clínic, i això implica més anys d'investigació. Per tant, són 10 anys, que poder són menys, perquè mai sabem, quan investiguem mai se sap, no?, quan anem a trobar alguna cosa, però la idea és aquesta, són 10 anys, ens hem compromès, diguem-ne, a donar 50.000 euros a l'any, que és el que costa mantenir aquest investigador, durant 10 anys. Ja hem donat els primers 50.000 el dia del compleany de l'Anna de l'any passat, el 7 de febrer del 2017, i ara ja estem a punt de... tenim 38.000, ja estem a punt d'aconseguir els següents 50.000, i la idea és intentar recaptar el màxim que podem, perquè quan comenci, quan ja enviem l'investigador allà, pues podem tenir un parell o 3 d'anys ja coberts, diguem-ne, no? Però bueno, el nostre, diguem-ne, que tenim un treball molt llarg plaç i...
Abans parlàvem de les retallades en el camp de la investigació, i quan passa això, irremeiablement, doncs s'ha de recórrer a la societat, a les accions benèfiques, que de moment sembla que us estan responent bé, no?
Sí, la veritat és que sí, està molt bé, perquè cada vegada que fem un esdeveniment sempre coneixo alguna persona que després s'ha quedat pensant, no?, en el que m'ha passat, en tot, i que m'ofereix, pues, de fer algun esdeveniment, i això dona molta força, no?, per dir, bueno, no estic sola, no?, en aquesta batalla, sinó que som molts. De fet, les associacions que col·laborem en Sant Joan de Déu, s'ha de dir que el 70% de tota la financiació del laboratori ve d'empreses privades i d'associacions com la nostra, i de particulars, perquè tot, pràcticament tot, ve de persones que han viscut aquesta malaltia, desgraciadament. Molts encara tenen els fills, però com que saben el que passa, pues, ho posen tota la seva energia en això, i molts altres, desgraciadament, com jo, pues, han perdut els nostres fills, i sí que sabem realment el que implica, pues, que per no haver-hi una investigació i un tractament, pues, et quedis sense el teu fill, no? Que és el més important del món per cadascú de nosaltres.
Parlem d'aquests actes benèfics, perquè teniu el dia 25 un concert.
Sí.
Que es fa aquí a Sant Cugat.
Aquí a Sant Cugat, a la Sala Belgrado, el 25 de febrer, del grup Abyss Beat, que fan versions dels Beatles, de Billy Joel, de Ronaldo, així, es fan uns concerts molt divertits i amb molta, molta marxa, diguem-ne, bona música, i ho fem en diumenge per la tarda, perquè la idea és que puguin venir els pares amb els nens. A partir dels 12 anys, pues, l'entrada, menys de 12 anys, serà 5 euros i per adults 10 euros. Llavors, la idea és això, fer un concert familiar on tots podem gaudir de la bona música i, a més, col·laborar amb una molt bona causa, que és els nens amb càncer, que desgraciadament és que són els últims oblidats de tot, perquè no, bueno, oblidats per nosaltres no, però per la resta de la població sí. Llavors, aquest esdeveniment l'hem fet amb l'ajuda de la Penya Blaugrana de Sant Cugat, que gràcies a l'Esther, que vaig conèixer una exposició que van fer aquí a l'MD de Valdoreix, pues això que deia abans, no?, de que uns vens de contacten amb altres i...
Fent xarxa.
Sí, això mateix, fent xarxa social.
Acabem ja, però recordem que també teniu una altra iniciativa en marxa, que és la xocolatada, amb participació de diferents llocs de casa nostra, però també de la resta de l'Estat, no?
Sí, aquesta que dia de les 8 associacions que col·laborem, ens hem ajuntat per arribar a més gent, i hem organitzat una xocolatada solidària a nivell nacional. Ara per ara ja som 237, sobretot escoles i empreses, les que participaran. Aquest és el primer any, i volem que això cada any anem arribant a més gran, i es acabés convertint en un esdeveniment nacional i ojalà mundial. Seria realment genial que a tot el món, el dia o la setmana aquesta del 15 de febrer, es pogués fer aquesta xocolatada solidària.
Doncs així ho esperem també nosaltres. Agraïm moltíssim a la Carolina i al doctor Ramon Ramí que ens hagin acompanyat al doctor per haver-nos il·lustrat amb el seu coneixement i parlant de la situació actual del càncer de pulmó, i a la Carolina per venir-nos a explicar quina és la missió, que és el que es fa des de l'associació Anita, i per convidar-vos al concert del dia 25 i a participar de la xocolatada, que també la poden organitzar des d'escoles i associacions. Els dos, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per invitar-nos.
Gràcies a vostès.